Ebre, Ràdio Móra d'Ebre, Ràdio Reus i SER Tarragona.
Bona tarda, què tal, com estem? 184 municipis, 10 comarques, 795.000 habitants. Amb un gran pes de la indústria química i nuclear, també se sustenta sobre el turisme i els serveis. Té un bon manyoc d'hospitals, alguns de referència a tota Catalunya i el més enllà. Té un aeroport, un port, una estació d'AVE i la travessen diferents carreteres nacionals i autopistes que la connecten amb l'estat espanyol, amb Europa i amb el món. És la demarcació de Tarragona, és en la que vivim cada dia i de la que en parlarem en els pròxims minuts amb aquest programa especial coordinat pels serveis informatius de SER Catalunya al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ens hi acostarem a través de quatre grans blocs temàtics i ho farem també a través de quatre reportatges que ens convidaran a reflexionar al voltant de tot plegat. Els blocs, infraestructures, medi ambient, sanitat i turisme. Punt de partida perquè els quatre alcaldes convidats donguin el seu punt de vista sobre per què som on som i cap on anem i cap on hem d'anar també per millorar com a territori. Anem a saludar-los ja ara mateix. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem? Saludem a l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Benvingut, ben trobat. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també tenim en Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut. Al seu torn també saludem a Eva Hidalgo, de la cadena SER a Tarragona, bona tarda.
Molt bona tarda.
Marc Càmara, des de Ràdio Reus.
Molt bona tarda.
Sílvia Tejedor, de Ràdio Ebre.
Hola, bona tarda.
I Adriana Monclús, de Ràdio Móra d'Ebre.
Hola, molt bona tarda.
I anem amb el primer bloc, amb el d'infraestructures. Una de les principals, a més preocupacions al llarg del 2016, però també dels últims anys. Ens acostem amb aquest reportatge de Sílvia Tejedor, que ens situa en un dels episodis més lamentables que hem viscut.
Molts tenim encara present la imatge de passatgers caminant per les vies del tren entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant després d'una avaria del tren en ple mes de juliol.
Ens han fet caminar per la via per anar cap a una zona on en principi hi havia els autobusos. La calor era apoteòsica.
És una més de les incidències i retards que encadenen els trens de les línies R15 i sobretot a la R16. La manca d'inversions per part de l'administrador ferroviari, les limitacions de velocitat que s'incrementen arran de l'accident de Galícia i la via única en 30 quilòmetres del recorregut formen una combinació nefasta pels interessos dels usuaris. Montse Castellà, portaveu de la plataforma Trens Dignes.
Normalment moure's de les Terres de l'Ebre fins a Barcelona ja costa 2 hores i mitja o 3. Des de les darreres incidències m'ho està costant 4, 5 i 6 hores.
Una de les situacions més surrealistes es viu l'1 de novembre quan els passatgers d'un tren que ha de sortir de Tortosa ho fa amb un retard de 90 minuts perquè no hi havia maquinista. Després de molts requeriments, aquesta incidència comporta que la setmana passada la Generalitat imposi la primera sanció a Renfe, 6.000 euros. La companyia ja ha dit que recorrerà perquè li sembla desproporcionada. La Generalitat està disposada a arribar als tribunals. Josep Rull, conseller de Territori.
En defensa dels usuaris catalans que en aquests moments pateixen un sistema de rodalies que és impropi del segle XXI.
La manca d'inversions en el sistema ferroviari no és l'única front obert. La plataforma veïnal, que reclama la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per l'Ebre, porta 15 mesos tallant la carretera. No estan d'acord amb les bonificacions dels camions que es desviaran per l'autopista que proposa el govern del Partit Popular, ni tampoc amb la construcció de rotondes per la Nacional 340. Llorenç Navarro, portaveu veïnal.
Estem parlant de moltes vides humanes perquè són xocs frontals. I el xoc frontal en l'autopista és evitable.
El nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, donava per fet ara fa uns dies al Congrés dels Diputats que el desviament de camions és ara per ara la solució més immediata amb la que treballa el govern.
Senyor Ballesteros, senyor Pellicer, senyor Bel, senyor Pinyol. Senyor Bel, què està passant amb les infraestructures de casa nostra?
Bé, està passant el que era previsible que passés després de moltíssims anys sense cap tipus d'inversió seriosa i sense el manteniment de les infraestructures ferroviàries. Pues, era previsible, de fet molts alcaldes i molts diputats portàvem denunciant això fa molt de temps i la realitat és la que és. Avui que estem reclamant tot el corredor del Mediterrani per a segurament la zona que genera més valor afegit de tot l'estat espanyol, que és l'arc mediterrani, tenim entre Terres de l'Ebre i Tarragona 41 quilòmetres de via única, per tant, és normal que passi el que hagi de passar. Amb el tema de les infraestructures ferroviàries, podem parlar de la 27 que està parada, podem parlar també de la 420, però la qüestió de que des de la... jo crec que fa 10 anys, 11 anys concretament, se va consensuar un traçat de la A7, el seu pas per l'Ebre, aquesta infraestructura ja no s'ha invertit ni un euro més.
Senyor Bel, vostè que té accés directe, per dir-ho així, vostè que va interpel·lar directament el ministre de Foment al Congrés per el tema dels trens fa un parell de setmanes aproximadament, vostè i la resta dels alcaldes que ens escolten en aquests moments, per què ens costa tant tancar els fronts oberts que tenim en àmbit d'infraestructura? Senyor Ballesteros.
Doncs perquè no hi ha voluntat, a l'altra banda, de tancar-los, perquè crec que els considerem un problema de territori, del sud de Catalunya, de Terres de l'Ebre o del Camp de Tarragona, i no un problema de Catalunya. Per tant, no apareixen exactament igual que altres infraestructures més centrals d'aquest territori, i perquè és veritat que no sempre hem anat tots a la una. No hem tingut una visió global. Jo, hi ha una persona que m'escolto molt, que és el Joan Llor, que va ser director general d'Urbanisme, que diu que almenys el Camp de Tarragona, jo crec que Terres de l'Ebre deu ser igual, és un dels territoris que té més metres o quilòmetres quadrats d'infraestructura per quilòmetre quadrat de territori. Però estan fetes no amb una visió global, harmònica i conjunta, sinó vistes de manera parcial. Jo crec que fins que no tinguem una visió global d'aquest territori fallarà, i evidentment la resistència dels governs de Madrid, perquè no podem parlar només d'un, a programar, a preveure i a invertir en aquest territori a Catalunya.
Senyor Pinyol, vostès senten des de casa seva que el que passa amb els trens, el que hem viscut en les últimes setmanes, també interpel·lo el senyor Bel, senten que des d'aquí a Camp de Tarragona no els va la cosa amb ells, o tot el contrari?
No, al contrari, jo penso que aquí ens hi va tots plegats la qüestió, no? Jo crec que el fet de que, especialment el que fa referència als trens, que és el que d'alguna manera ens afecta de forma molt, molt més directa, no? Tot i que no podrem oblidar que el traçat dels carreters també n'hi ha molt que parlar, no? Però pel que fa a l'R15 i l'R16 sí que he de dir que la veritat és que aquestes limitacions de velocitat no acaben fent res més que convertir aquest territori en un territori que precisament té el seu desenvolupament limitat en la velocitat d'aquest desenvolupament, no? I això afecta negativament a tots els empresaris i a tot el desenvolupament econòmic d'aquest territori. Per tant, el senyor Ballesteros parlava de globalitat, però jo penso que sí, que efectivament hem de tindre una visió global del tema, però hi ha una qüestió més important des del meu punt de vista que la globalitat, que és la unitat. La unitat d'acció i la unitat territorial, sobretot la unitat política, perquè, clar, és molt important que tots remem amb el mateix sentit, no? I no trobar-nos en situacions com, per exemple, l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, no? Que no estaria en un lloc ni en un altre.
Escolti, senyor Pellicer, deia el senyor Pinyol, l'estació de l'AVE, quina interpretació donem ara que fa 10 anys i fem un balanç bo, bueno, pels usuaris, però que no acaba d'estar ben connectada? Ara acaben de posar l'AVE com a exemple territorial i com un exemple en el que es deia que havia sigut al final una pugna entre Reus i Tarragona. Això és mitologia, no és mitologia?
Bé, jo no hi era, el que se li pot dir és que l'estació de l'AVE està molt mal ubicada, això està clar. A més, encara continua havent-hi una dificultat per accedir-hi amb el tema de connexió de carreteres, perquè el que està clar és que no hi ha ni una bona senyalització per anar de Reus o de Tarragona a l'estació de l'AVE, no? Jo ara, sí, me feia mentalment un exercici, que és que si mirem el mapa de la demarcació i ens hi fixem bé, veurem que està molt, molt, molt fraccionat, molt, molt, a moltes carreteres, moltes vies de tren. Francament, amb això, dono nota que, amb el senyor Ballesteros deia, de falta de, potser de consens. És veritat. I amb això també coincideixo amb el que deia el senyor Pinyol, no? Aquí el que també ens falta és posar-nos d'acord a vegades amb grans infraestructures i anar tots a una per reivindicar, en aquest cas, qui té la competència per ara, que és l'Estat, no? Això és necessari i és urgent, perquè els ciutadans estan patint les conseqüències de la manca d'inversió, i el que sí que és cert és que és vergonyós i injustificable que tinguem unes inversions zero, nul·les, en el que és trens, en el que és carreteres en aquesta demarcació. el tren de Mora fins a Reus, per exemple, que hi ha una via que es va apedaçant i que s'enfonsa quan passa un tren perquè el tren pesa i no tenen la consciència de que això pot provocar accidents o que es paren els trens i la gent ha d'anar per la vorera de la via, això és que no passa en lloc més d'Europa. I per tant reivindiquem, demanem, i aquest consens és bàsic, anar a on hagin d'anar, que és el Ministeri, per dir que s'acabin ja de fer aquesta situació de no inversió i per tant de que tinguin en compte que aquestes comarques són molt importants i que els ciutadans ho són tant o més que altres d'aquest estat.
Els empresaris també es queixen de tot plegat perquè diuen que estem perdent oportunitats, no diuen a cabassos perquè tampoc els hi toca dir-ho, però aquelles manifestacions unitàries entre teixit econòmic, polític, senyors, han quedat en res? O què es pot fer perquè no quedin en res?
Jo, si em permeten, discreparia un pèl dels meus companys, perquè, miren, en els temes que hi ha consens no s'avança. És a dir, algú denota algun problema de consens amb el corredor del Mediterrani? Algú denota algun problema de consens en el desdoblament de la via de l'Hospitalet a Tarragona? Cap. I s'ha actuat? No. Per tant, aquesta és una excusa i estem comprant els arguments de l'Estat dissortadament. És una excusa que es fica des del Ministeri i no és veritat. No s'inverteix perquè no hi ha voluntat política. Hi ha consens a les Terres de l'Ebre respecte al traçat de la SAT, aprovat pel Parlament de Catalunya, consensuat per tots els municipis, vertebrant la delegació territorial, sí. S'ha fet alguna cosa al llarg dels últims 10 anys? No. No és un problema de consens, és un problema de voluntat política.
És evident de que amb el tema de consens és un factor, però que el que sí que està clar és de que el nivell d'Estat no té voluntat d'inversió. En aquest sentit, jo des de Reus porto més de 3 anys intentant que algú em digui alguna cosa sobre el baixador, per exemple, de Vallissens, sobre les inversions del tercer fil que són necessàries per connectar amb el corredor mediterrani. I avui per avui és que ningú ens ha dit res, és que també estem cansats d'anar a Madrid, d'anar a veure el Ministeri i que ens diguin que sí, que ja en parlarem, que ja veurem, és allò del torni vostè demà, que en tornem a parlar.
I si ho alcalde, que ho teniu tant, consensuat per tots els grups municipals.
No, tenim consensuat tots els municipals, la Generalitat ha fet fins i tot els projectes que no els hi pertoquen, però que ho fan per avançar, a veure si quan l'Estat decideixi fer-ho ja podem tenir més premura i es pugui fer tot en més breu temps possible, però és que ni així. I per tant, anar a Madrid en aquest moment és que et diuen que sí, anar-hi fa 3 anys era que sí, però que no hi ha voluntat de que es pugui fer. I el del corredor, coincideixo plenament amb el que deia el senyor Bel, és una vergonya el fet de que tinguem que anar sempre fent plataformes, manifestos, accions conjuntes, i no hi ha manera.
Senyor
no,
Ballesteros.
Sí, no, jo estic d'acord en part del que ha dit el senyor Bel, l'amic Bel, bon dia,
bona tarda, bon dia,
en què el consens i la unitat no és factor determinant, però sí és condició sine qua non. És a dir, tu poso un exemple de casa meva o de proper a casa meva, la A27. Fins que, Tarragona en aquest cas no, però fins que el Morell, la Pobla, Valls, etcètera, fins a Montblanc, no es van posar d'acord amb un traçat, hi havia unes guerres i unes diferències i unes discrepàncies, i a Río Revuelto, ganància de pescadores, Madrid, mentretant, no invertia. Per tant, què s'ha de fer? Primer tenir un territorialment consensuat, un model, un esquema, uns objectius, unes necessitats, unes dinàmiques econòmiques i socials, i evidentment això no serà suficient perquè Madrid o qui toqui inverteixi, però ningú podrà dir que el territori no està d'acord i que per tant no s'ha d'invertir perquè no hi ha acord.
Pregunta des de Ràdio Ebre, disculpeu, d'Adriana Monclús.
Sí, des de Ràdio Mora d'Ebre, disculpa, Adriana. Sí, s'estava parlant molt de que s'està culpant en aquest cas el govern de Madrid. Quina és la solució davant de tot plegat? Si el consens ja hi és, quina és la solució?
Doncs la inversió, és a dir, que els pressupostos de generals de l'Estat contemplin les inversions i hi hagi la voluntat política de tirar endavant les inversions que requereixen aquestes infraestructures de casa nostra. Però jo coincideixo plenament amb l'alcalde Abel.
Bé, però potser caldria fer un pas més enllà, i quan parlàvem de consens, aquest consens potser l'hauríem de portar a Madrid i l'hauríem de portar precisament als diputats catalans, fossin del color que fossin, i apliquessin el consens que han d'aplicar.
Es fa.
Jo penso que no es fa sempre en la mesura suficient per part de tots els grups polítics, no? I llavors és una qüestió que evidentment és vital. Crec que no hi ha voluntat d'invertir per part de Madrid, és més que evident, però que ens manca un punt de consens, jo crec que és, també és evident.
I aquí què hauríem de fer, senyors? Una lliga d'alcaldes? Hauríem de fer un acord comú d'alcaldes?
Jo crec que estaria bé una trobada puntual d'alcaldes, per exemple, per tractar alguns temes que a vegades són de necessària, diguem, comentari, de buscar, de prioritzar, de treballar, no? Podria ser interessant tenir-ho en compte.
Joan Pinyol i Carles Pallicer estan d'acord, senyor Bel, senyor Ballesteros, com ho veurien vostès?
Jo crec que quan fa falta...
Espero que no fos un gest simbòlic només a la ciutadania, sinó també de cap a Madrid, i som aquí, eh?
Jo diria que ens trobem, quan fa falta.
Ens trobem,
En tot cas, això de les accions unitàries està molt bé, i tots en campanya diem que ho farem.
Però ara no ho estem, en campanya, encara.
No, perquè després la realitat ve que quan s'aprova cada un dels pressupostos generals de l'Estat, pues, evidentment els partits que recolzen el govern de Torr en cada moment, pues, voten el que el govern de Torr prioritza. I si aquí a Catalunya, ja no estic parlant només de la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre, sinó si a Catalunya s'hagués complert la disposició addicional tercera de l'Estatut, s'haguessin pogut fer totes aquestes infraestructures. Nosaltres ho tenim absolutament quantificat. Per tant, jo crec que està bé i fer autocrítica. I està bé que els alcaldes a vegades enfatitzessin que poder no sempre hi ha el consens que hauria d'haver. Però jo el que també vull enfatitzar és que quan el hi ha, tampoc l'Estat compleix. Per
sí,
tant,
sí, no, és veritat.
No ens hem d'autoflagelar excessivament quan l'Estat no ens dona cap raó per a fer-ho. Però en tot cas, jo crec que, no ho dic perquè siguin aquests tres alcaldes que avui parlem aquí, però jo quan he necessitat alguna qüestió amb els altres tres alcaldes ens hem parlat i ho hem resolt
i tenim una bona
sintonia. Per tant,
això forma part de lo normal i quotidià, però potser hauríem d'anar un pel més enllà i anar a Madrid tots plegats, perquè penso que al final la representació territorial és important, i quan els alcaldes, que al final som els primers que donem la cara davant de la ciutadania, per tant els que tenim el reconeixement i la potestat de poder-ho fer, home, doncs potser sí, i això vull que s'entengui bé, vull dir, jo no estic dient que això resti ni importància ni efectivitat ni treball als diputats ni als senadors, en absolut, però en tot cas sí que és evident que una força representada per la majoria dels alcaldes d'un espai territorial determinat, home, això crec que és molt important.
Senyors,
és evident que la necessària acció dels diputats i senadors és bàsica a Madrid, perquè aquests són els que porten la reivindicació dels alcaldes i del territori. Per tant, en aquest sentit, els dic que la feina que s'està fent per part dels diputats és important, perquè són els que la primera fila per reivindicar tot el que aquí demanem.
Ara anem parlant, senyor Pellicer, disculpi que el talli, perquè estem a 3 minuts per 2:15 del migdia, hem d'arribar a les 2, anem a un segon bloc, perquè segur que tornarem amb aquestes idees, i els agraeixo molt que no ens anem arrossegant els uns i altres amb particularitats concretes de cada municipi i en aquesta lectura en conjunt de territori. Ens acostem ara a les problemàtiques de medi ambient que tenim sobre la taula i ho fem a través d'aquest reportatge d'Andreu Prunera.
És la història que mai s'acaba. Les Terres de l'Ebre segueixen amb la reivindicació d'un cabal ecològic a l'Ebre que garanteixi la supervivència del Delta i el desenvolupament econòmic de les quatre comarques. Per això es preparen per una nova etapa de lluita, per estar en peu de guerra, diuen, perquè som a les portes d'un nou pla hidrològic nacional que podria portar l'aigua de l'Ebre cap al Llevant espanyol.
Després d'aquest pla hidrològic de l'Ebre vindrà el nacional, i el nacional comportarà trasbassaments i tornarem a estar aliats una altra vegada una bona temporada. Per tant, comencen a cap de lluita.
I a l'Ebre encara hi ha 150.000 tones de llots contaminats, fruit de l'activitat de la planta química de Flix. Aquamet no va finalitzar les obres de descontaminació de l'embassament i a hores d'ara ja s'ha retirat la planta de tractament. Des de la Generalitat i des del municipi es demana que acabin amb les obres d'una vegada.
Falta material per extraure, falta material per tractar, i davant d'això el que diu l'Ajuntament de Flix és com més aviat millor i amb les màximes garanties, però per això ha d'haver un nivell màxim d'exigència.
I de l'aigua de l'Ebre a l'aire, al Camp de Tarragona, l'activitat industrial al polígon químic més gran del sud d'Europa ha tingut diverses incidències durant aquest any 2016. Des de la plataforma Cellnet denuncien que no hi ha voluntat política per tirar endavant un estudi independent sobre la qualitat de l'aire.
Ells ho saben, la indústria sap com afecta això a la salut, però que pels seus interessos econòmics, doncs no. I si la legislació no els obliga, ells per què ho han de fer? Varis culpables, l'empresa, perquè ho sap i ho està matent, i l'administració, perquè s'està fent la desentesa.
I per últim, les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Els tres reactors tenen llicència d'operació fins al 2020 i estiran a punt de complir els seus 40 anys d'activitat. Ocupen més de 2.000 persones a tota la demarcació.
De nou ens trobem amb problemes locals que ens afecten transversalment, des de la contaminació, la gestió dels residus i com ens enfrontem als desafiaments hidrològics i a la gestió de l'aigua. Què poden fer els ajuntaments per exigir més control sobre les polítiques mediambientals? Aquí podem posar, per exemple, l'estudi de la qualitat de l'aire pagat per l'Ajuntament del Morell. Morell s'hi ha atrevit per proximitat geogràfica. Senyor Ballesteros, a Tarragona s'hi afegeix?
No ens afegim perquè ens sembla claríssim que és una voluntat de fer un cert alarmisme. Amb un estudi puntual no es pot determinar res. Aquí hi ha una mesura constant amb mesuradors urbans i periurbans per part de la Generalitat. Les dades les anem tenint de manera puntual amb la taula de la qualitat de l'aire i aquestes coses no es poden fer amb frivolitès. És a dir, s'ha de jugar amb dades bones, s'ha de jugar amb dades extensibles en el temps, no una mesura puntual, no un abordatge puntual, i, doncs, escolteu, les dades que en aquest moment els mesuradors de la Generalitat, que insisteixo, les tenim tots i pràcticament estan online a l'abast públic, ens donen que el Tarragonès, per exemple, no és la comarca ni de lluny més contaminada ni amb menys qualitat de l'aire. Les comarques del centre de Catalunya estan molt pitjor i Tarragona està per damunt de la mitjana en qualitat de l'aire, Tarragona en el sentit ampli. És a dir, si ens parem només en focalitzar només els problemes i no les oportunitats, haurem fracassat. I els alcaldes hem de, evidentment, estar amatents a que no es facin barbaritats, però, de l'altra banda, explicar perfectament als ciutadans, sense alarmisme ni fals populisme, la realitat de tot plegat, que és que s'està fent un gran esforç. Ara, evidentment, hi ha incidents com el que es va produir amb els vessaments en el seu moment de cru en el litoral tarragoní. Doncs, escolta'm, madura amb l'empresa que ho va provocar, inversions que s'han produït per valor de més de 100 milions d'euros i refeta de tot el que s'havia fet molt bé. Ara, alarmisme per alarmisme em sembla que no és un bon consell.
Senyor Pellicer, el que passa al Delta és igual a Reus?
I tant. A veure, d'entrada, saludar l'alcalde Ballesteros. Hola.
Bon dia, molt bon dia.
Amb el tema de l'aire coincideixo plenament amb el que dius tu, perquè els indicadors no són bons i, per tant, la Generalitat està fent el seu seguiment i, per tant, crear alarmismes no ens portaria enlloc. Per tant, doncs, dic amb això, tranquil·litat. I per tal de, amb el tema de l'aigua que em preguntava vostè, doncs dir-li que també solidaritat amb l'Ebre, les coses no s'estan fent bé amb el tema de l'aigua. L'aigua és un bé comú de tots, absolutament de tots, i per tant amb això, amb l'Ebre, saben que les comarques estem al seu costat i per tant en aquesta línia també continuarem solidaritzant-nos amb un bé comú que afecta molt directament el que és l'Ebre. I saludar també l'alcalde Bel, que abans ja ho hem fet, però dir-te que amb aquesta... d'una altra manera, amb l'aigua no s'hi juga.
Per cert, parlant de l'Ebre, Sílvia Tejedor, Ràdio Ebre, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi. Si em permeteu, jo sí que voldria introduir una qüestió d'actualitat molt immediata, perquè l'Ajuntament de Deltebre ha donat a conèixer avui que està preparant un decret d'emergència per demanar precisament al govern espanyol, abans parlàvem de les infraestructures i de la manca d'inversions, doncs per demanar al govern espanyol una solució immediata per actuar a la platja de la Marquesa, un dels punts més emblemàtics del Delta de l'Ebre i que més està afectat per la regressió. Ja sabem que el mar es va menjant a poc a poc la terra. Aquest darrer temporal doncs, ha deixat realment aquesta platja en un estat molt delicat. Insistim, aquesta tarda l'Ajuntament de Deltebre anunciarà aquest decret d'emergència per reclamar solucions. És un aspecte també molt fràgil de la demarcació, evidentment, el Delta de l'Ebre, i m'agradaria que algun alcalde també pogués dir alguna cosa.
No sé si, per dir-ho així, els Ballesteros, per exemple, per allò que seria més lògic que sentíssim a parlar amb tots els respecte directes, el senyor Bel o el senyor Pinyol.
De manera molt breu, l'alcalde de Tarragona, ja ho sabeu, i a més s'ha solidaritzat amb els alcaldes i amb el territori de l'Ebre a la darrera manifestació, però a més per escrit i amb el cabal ecològic, amb la defensa del Delta i contra el trasbassament. Per tant, aquesta reivindicació del Tebre serà apoyada absolutament per l'alcalde de Tarragona, com tantes altres. Aquí sí que hem de fer pinya i la fem. Jo crec que demostrem que la som capaços de fer-la, malgrat tot. No?
Sí, si em permeteu, jo deixo constància el que estaven dient abans tant l'alcalde de Tarragona com l'alcalde de Reus. Hem de recordar que en el seu moment l'Ebre i les Terres de l'Ebre vam ser solidaris en Tarragona i Reus, i ara ens sentim absolutament recolzats. I jo crec que això cal enfatitzar-ho, perquè a vegades la gent vol confondre i aprofita qualsevol conjuntura per a enfrontar territoris, i no és el cas. Per
estem
tant,
al costat.
Als dos alcaldes, el meu reconeixement. En tot cas, amb la qüestió esta que plantejava la Sílvia de la platja La Marquesa, jo ara fa molt pocs dies vaig estar conjuntament amb el conseller visitant l'alcalde aquesta platja. Nosaltres hem tingut, i ara parlo ja no com a alcalde sinó com a diputat, diferents iniciatives, però és un problema que aquí jo crec que sí, és veritat que segurament el consens no tan polític però científic respecte a algunes actuacions a fer està ajudant a que, o la falta de consens a que no s'acabi d'actuar definitivament, i també ficar de manifest que és un tema que pateix el Tebre, però que pateix tota la demarcació, també Tarragona. El pressupost que té la demarcació de costes de Tarragona s'ha vist reduït al llarg dels últims 5 anys de forma alarmant, i per tant això fa que ni aquells treballs del mínim manteniment o actuació que es feia al llarg de la costa s'estigui fent al llarg dels últims anys.
Sobrepassem la cosa del programa. Digui, senyor Pinyol, disculpi.
Sí. No, jo només volia dir que crec que ningú posa en dubte, no?, la solidaritat interterritorial pel que fa al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre respecte a aquestes problemàtiques. Jo crec que tots ne som conscients d'aquesta qüestió, no? Em sembla alarmant la situació que viu del Tebre i el plantejament que es veu obligat a dur a terme. Però jo voldria posar de manifest i de relleu que hi ha una altra qüestió important que no l'hem esmentat i que és tan o més greu, que és el fet dels llots que encara resten a Flix. Penseu que estan riu amunt i que això ens afecta tots plegats, i que inclús a platja de la Marquesa, però no només a platja de la Marquesa, el mini travessament que es fa a Tarragona, etc. Tot això podria estar en perill si finalment no es fa el que s'ha de fer a Flix. Per tant, jo crec que al final aquí torno a reivindicar...
Flix seria la part del tot, per exemple? Seria un cas d'una part pel tot?
Bé, jo penso, només des d'un punt de vista territorial i de situació geogràfica, Flix està damunt de tot. Per tant, a partir d'aquí, tot naix, no? Llavors, és una qüestió que ningú pot negar, perquè és evident. A partir d'aquí, jo el que volia és posar de relleu de nou el que jo dia abans.
Que ens ha d'ensenyar que no tot val, Flix.
Efectivament, perquè...
Però ho aplicarem o no?
A Flix, a més, s'ajunta les pitjors males praxis en la contractació pública, i s'ha de dir així. El que està passant d'estos llots que estan pendents d'extracció no es poden desvincular del que va passar en una investigació que encara nosaltres estem demanant al Congrés dels Diputats que la ministra ens l'aclareixi, de què va passar en l'empresa que va tindre adjudicades aquestes obres a Flix, i perquè l'actuació d'Aquamet, que no va ser del tot regular. I ara sento la ministra dient que les obres no s'han acabat i que per tant han de continuar les obres, i el que ens hem de preguntar és si les obres no han acabat perquè la draga ha desaparegut,
està tot desmuntat, no?
Perquè l'abocador està pràcticament clausurat. Per tant, bé, en tot cas, jo aquí crec que hi ha pendents moltíssimes explicacions, perquè és possible que ens trobéssim davant d'una mala praxis en la gestió dels recursos públics.
Que haurem d'anar a Europa un altre cop?
Jo crec que aquí s'haurà d'aclarir també a nivell de l'estat espanyol, perquè si anem a Europa l'únic que pot passar és que ens pregunten que tots aquests recursos que han abocat de fons europeus per fer la neteja de Flix, si han estat ben utilitzats o no.
I la resposta quina serà?
Ara hi ha oberta una investigació per part del Ministeri i, per tant, jo crec que seria precipitat.
Però presumptament sí, presumptament no. I dic presumptament,
jo crec que nosaltres també hem de ser seriosos amb el plantejament. Jo crec que l'alcalde de Flix ho ha estat també molt en aquest sentit i, per tant, el que no podem fer tampoc, jo crec que abans l'alcalde de Tarragona n'ha fet una menció, no podem fer populisme, és a dir, jo ara no puc pronunciar si hi ha hagut una mala utilització d'aquests fons o no. El que sí que he de reclamar de forma vehement és que mesos després de que s'encarregués una investigació sobre el respecte i que el mateix Acuamed contractés uns informes per veure com s'havien desenvolupat les obres, que aquests informes se facin públics i que des del Ministeri i Acuamed ens expliquen què ha passat.
Senyor Ballesteros, ja per tancar breument, que anirem a sanitat.
Sí, deixeu tancar una mica, ja sé que als periodistes no els agrada això, però trencar una mica el pas. És a dir, qualsevol que ens estigui sentint pensarà que aquest territori només té problemes i tenim uns entorns ambientals, tot i amb problemes, fantàstics. El Delta de l'Ebre cada vegada guanya turisme, els ports, les muntanyes de Prades, el Montsant, la vinya del Penedès, les platges d'arena de sorra fina d'aquest litoral, que són una meravella. És a dir, malgrat que hi ha dificultats, hi ha uns esforços enormes per part d'administracions, de particulars i ajuntaments de posar cada vegada més a un entorn mediambiental molt valorat pels turistes i pels visitants que ens descobreixen per primera vegada. No?
Ens queden 20 minuts de partit, arribem no a l'Equador, sinó que ens queden 20 minuts. Canviem de tema, ens endinsem a la sanitat amb aquest reportatge de Marc Càmera.
La Conselleria de Sanitat té feina a les nostres comarques en els propers anys, d'entrada per l'anunci de la construcció d'un nou hospital Joan 23 a Tarragona, per valor de prop de 50 milions d'euros.
Al llarg del 17 sabrem com serà aquest nou hospital que es posi en funcionament al llarg de l'any 21.
Tot plegat en el marc d'una nova organització de les àrees sanitàries que ha de canviar la relació entre els diferents operadors i que ja ha aixecat algunes polèmiques.
No entenc que per ordenar un sistema sanitari s'hagi de desmuntar el que ja funciona.
Jo no sóc competent en política urbanística. Per tant, jo no dono consells sobre com s'han de fer o desfer les places de la ciutat de Tarragona.
També per com i de quina manera s'ha de garantir l'estabilitat econòmica de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Encara hi hauria un cert marge de dèficit que seria inferior al 1 milió d'euros.
I és que de moment l'Hospital de Reus està sobrevivint gràcies a les reserves de l'Hospital Comarcal de Mora, gestionat també per l'empresa que gestiona el Sant Joan, Sagesa, però aquesta situació té en peu de guerra a la Ribera d'Ebre.
Defensarem a cap i a espasa el que entenem que és de Mora d'Ebre, que és de la comarca de la Ribera d'Ebre i sobretot de l'Alt Ebrat.
I tenint en compte que queda descartat a curt i mig termini un nou hospital a Tortosa, s'està a l'espera de la presentació del pla de mobilitat del Verge de la Cinta, que ha de solucionar els problemes d'espai i aparcament de l'actual equipament.
Tindríem un aparcament que tu arribaries, deixaries el cotxe, agafaries l'ascensor i pujaries.
I tot plegat amb protestes en l'àmbit de les ambulàncies, amb col·lapses en alguns centres sanitaris i amb una clara reducció de la massa salarial del personal mèdic administratiu a la sanitat pública.
Senyors, han de col·laborar de forma més estreta els nostres diferents operadors. Existeix un canvi de model ara que el conseller Antoni Comín ha posat damunt de la taula sobre els últims anuncis que ha anat fent, fins i tot a la ciutat de Tarragona, tot i que jo sé que vostè, senyor Ballesteros, no se'l creu.
No és que no me'l cregui, és que jo no ho he vist en els pressupostos. Jo el vull creure, i de debò que el vull creure, perquè a més no és un conseller que en caigui especialment malament, però és evident que quan ve aquí a fer un compromís públic tan contundent com aquell, que jo saludo com a positiu, encara que dic vull veure-ho reflexat, efectivament vull veure-ho reflexat en els pressupostos de la Generalitat, igual que veig el Trueta de Girona. No vull ni més ni menys, no? I això no ho he vist. Clar, jo em temo que Joan 23 perdi no només especialització i capacitat d'atenció als usuaris, que en definitiva és el que ens mou a tots, sinó que perdi la possibilitat de tenir cada vegada més especialització i més alta qualitat.
I no hi tenim res a dir del territori, des dels ajuntaments?
Sí que tenim a dir, per això jo em manifesto cada vegada, per això li vaig fer la carta, per això li vaig dir en el seu moment quin era el model, quines eren les exigències. I penso en Tarragona, però penso també en tot el territori. És a dir, el tema del dèficit de l'Hospital de Reus no es pot aguantar més temps. S'han de donar solucions. Ara, les solucions no és vestir un sant per desvestir l'altre, és creure realment que aquest territori necessita un model sanitari perfectament compensat. I aquí sí que, com parlàvem en el primer bloc d'aquesta tertúlia de debat,
Em remeteixo també quan han reivindicat amb contundència i unitat, per exemple, el tema de l'hemodinàmica 24 hores. Recordo que d'aquest tema en vam parlar amb l'alcalde de Tortosa, en vam estar parlant amb l'alcalde de Reus, l'alcalde de Tarragona, tots els alcaldes implicats.
Unitat en aquest aspecte.
I ens en vam sortir, ens en vam sortir molt bé, i hem de felicitar el conseller, que en aquell moment també va fer un esforç per fer-ho. I aquesta visió territorial de que no perdem tots i més aviat al contrari, que ens sortim guanyats i reforçats, és la que hem de tenir com a base, evidentment, amb això no n'hi ha prou.
Bé, bàsicament...
Sí, perdó. Senyor Pellicer, digui.
No sé, Bel, t'has dit parlar tu.
No, acaba tu, alcalde, no, i després...
Senyor Pellicer, sí.
És evident que a Reus hi ha un problema, és un hospital municipal i que en aquest cas necessitem doncs, sortir de la situació complexa que tenim i també coincidir amb el que deia l'alcalde Ballesteros, en que aquestes comarques necessiten un model diguem, de sanitari que el faci diguem, no solament de referència, que ja ho és, sinó que hi hagi un model territorial. No? I crec que el fet de tenir diferents hospitals aïllats, el que hem de fer és el concepte global d'hospital territorial amb consens en tothom per tal de que puguem tirar endavant infraestructures tan complexes com són les hospitalàries. No? En aquest sentit, jo parlo del que coneixo més, que és l'Hospital Sant Joan de Reus, hospital 100% municipal, i que en aquest moment requereix per una situació d'obra i de nova ubicació del 2007-2009, doncs un suport del govern de Catalunya i la comprensió, en definitiva, de tot el territori en què el model ha de ser un model més ampli vist amb una visió global en què els principals destinataris, que són els ciutadans, tinguin el millor servei.
Senyor Pinyol.
Aquesta és la meva visió. I si aquí tenim bons serveis, els ciutadans no han d'anar a Barcelona.
Bé, jo la veritat és que...
Hola, Joan, saludar-te, Pinyol.
Sí, molt bones, Carles. Jo, de fet, com que he saludat a tots plegats al començament, no ho he donat per saludat ja, no? Però bé, en tot cas sí que posaré de manifest que és, jo no m'amago si dic que és un àmbit que em preocupa especialment el sanitari pel que fa a l'Hospital de Móra. Això penso que tots ho teniu molt clar, no? Però en tot cas hi ha una qüestió que sí que em preocupa especialment, i és que quan parlem de models territorials sovint tenim la tendència de generalitzar. Avui en dia això de globalitzar i generalitzar està molt de moda, no? I no totes les necessitats són iguals, no tots els territoris són iguals. I aquesta és una qüestió que realment a mi em preocupa. Em preocupa perquè al final ho posem tot al mateix sac i els de sempre acabem amb els genolls pelats. I això és difícil d'explicar, però és la realitat. Per tant, jo el que demano d'alguna manera és que hi hagi una sensibilitat expressa pel que fa als models territorials, perquè les necessitats que pot tindre una comarca com la Ribera d'Ebre, la Terra Alta o el Priorat, que configuren aquell concepte que coneixíem antigament com a Altebrat, que pivota sobre l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, no són de cap de les maneres les mateixes que poden tindre el Camp de Tarragona, Reus, Tarragona o de més.
Aquesta sensibilitat, senyor Pinyol, d'on ha de venir? De la Generalitat, del territori?
Ha de venir especialment de la Generalitat, però acompanyada, lògicament, des del territori. Si des del territori no la impulsem, no té cap sentit. Si no hem de manifestar quina és la necessitat del territori, la Generalitat tampoc té per què escoltar-nos.
Les tenim clares, les necessitats del territori?
No, jo crec que tots no.
Jo crec que necessitem hospitals d'alta especialització per no haver de desplaçar-nos a Barcelona.
Molt bé.
Jo crec que necessitem que ningú perdi.
Correcte.
Que ningú perdi. La base zero és que ningú perdi. I jo crec que necessitem buscar complementaritats importants de serveis i de persones i de quilòmetres i de distàncies. Mireu, el model d'ambulàncies es va revelar especialment com un petit fracàs reconegut pels diversos consellers en aquest territori. Per què? Perquè es va pensar un model per Barcelona i es va intentar exportar per la resta de Catalunya i ni els territoris són iguals, com deia el Joan, ni les necessitats són les mateixes, ni tan sols la població té les mateixes característiques, no?
El senyor Pinyol, vaja, sí, jo crec que... Disculpeu, és que els oients de la cadena SER pensaran on és aquest noi que no repregunta el senyor Pinyol després de l'afirmació que ha fet. Diu que no tots ho tenim clar. Qui no ho té clar, senyor Pinyol?
Jo penso que hi ha sensibilitats diferents, és evident. Les últimes declaracions del conseller, per exemple, en aquest sentit, posen de manifest diferents sensibilitats, no pròpies del conseller, però si recollies arreu del territori. Per tant, jo no estic dient que aquestes sensibilitats ni siguin ni més bones ni més dolentes. El que sí que penso que és important que és posar-les damunt de la taula, consensuar-les. Quan jo dia en aquell començament d'aquest programa que parlava del consens i de la necessitat del consens territorial, me referia amb això, no? Que sovint els gruixos demogràfics són els que s'acaben duent el plat, no? I això no sempre ha de ser així. No sempre ha de ser així perquè no hi poden haver ciutadans de primera i de segona. I segons a quins territoris tenim aquesta sensació perquè portem molt temps rebem. Jo vull posar de manifest un exemple més, no? Que no trasqueu la sanitat, però si em permeteu, fa molt pocs dies qui us parla va tindre una batalla amb el conseller, amb el director general de Seguretat, crec que era, o de la policia, precisament perquè volien replegar una caserna de Mossos a Móra d'Ebre. Arriba un moment que tens la sensació de que com que ets un territori més petit, doncs no tens que tindre els mateixos drets, els mateixos serveis, i això no és veritat, això no pot ser així.
En tot cas, si em permeteu...
Sí, Ferran Bel, i després donarem pas al company Marc Càmera des de Ràdio Ros, que té pregunta a fer.
Unes reflexions en l'àmbit de la sanitat. Primera, i perquè a vegades ens apuntem molt tots plegats a la protesta, el sistema sanitari català, i especialment el sistema sanitari català públic, és dels millors que podem trobar arreu d'Europa. Per tant, jo quan sento dir hem de canviar el sistema sanitari, sempre dic vigilem el que fem perquè podem anar pitjor. Segona, és un sistema sanitari on efectivament alguns, perquè en som titulars, els ajuntaments, les corporacions locals i tot un sector que no és públic però que sí que està diferents entitats sense ànim de lucre té un pes dins del que és l'estructuració del model sanitari i a la vegada és un model sanitari que hem de reconèixer en totes les mancances que poguéssim dir, és un model sanitari bastant descentralitzat si el comparem en altres indrets d'Europa o del món. Per tant, què hem de fer? L'hem d'adaptar al segle XXI, hem de garantir que continuï sent una referència a Europa i al món, i ho hem de fer, des de la meva perspectiva, en un treball responsable, segurament en poques declaracions i més en pactes, després en tota la transparència, però en pactes i reflexions que s'han de fer entorn a una taula o entorn a un despatx, escoltant totes les sensibilitats i no anant, i em fico jo el primer, i no anant fent declaracions ni abogant per noves infraestructures, s'ha de fer una reflexió, jo crec que això ho tenim pendent al territori, però també ho tenim pendent a nivell de país, de com volem que aquest model continuï sent un model de referència, salvant que hi ha moltes qüestions que han de millorar. N'hi ha algunes i tots les han patit i no són de rebut. Ara, el que no podem és malmetre un model que ha estat un model d'èxit, que ha estat prestant un bon servei si el comparem en altres serveis sanitaris de la resta del món i jo crec que això ho hem de fer i no només des de l'àmbit polític, des de l'àmbit professional, senyor, des de l'àmbit sindical.
Hem de donar pas al nostre company Marc Càmera. Marc,
si
sí.
Permeten
senyor Pinyol, Pallicer, disculpeu.
Sí, perdoneu, sí. No, totalment d'acord amb les afirmacions o les declaracions que s'han fet fins ara pels altres alcaldes. Aquí hi ha un tema de servei, s'està donant un bon servei i també ho estan donant uns treballadors molt professionals en tots els hospitals.
Uns treballadors que estan estirant el coll, la màniga, el que fa falta, perquè ni n'hi ha prou ni arriben a tot, però hi arriben.
Voldria doncs dir que hi ha una gran professionalitat i hem de posar en valor els treballadors de tots els hospitals perquè estan fent una gran feina. I amb el tema de consens, doncs, d'acord, sumar, és el que hem de fer, sumar, però amb la Generalitat al costat.
Recte final d'aquest especial. Fem un cop d'ull a la promoció de territori i les oportunitats en l'àmbit del turisme que tenim a la demarcació a través d'un reportatge amb Eva Hidalgo.
El macrocomplex d'oci turístic conegut abans com a Barcelona World, a la Costa Daurada i Ferrariland, són els dos grans revulsius del futur més proper.
Que ens obre el desestacionalitzar l'oferta turística, però que també ens obre a nous mercats, sobretot a mercats d'alt poder adquisitiu.
L'enoturisme, el contacte amb el món dels vins i la natura, són les estrelles del Priorat.
Però sí que ens ve aquest públic més familiar. Buscant això, buscant tant fer visitar patrimoni històric com poder fer alguna excursió si fa bon temps.
La projecció de les Terres de l'Ebre s'espera que vagi a l'alça des que són reserva de la biosfera per part de la UNESCO.
Hi ha molt d'empresariat que està pendent de la posada en funcionament definitiva
d'aquesta marca, de la Reserva de la Biosfera.
Tarraco Viva és un dels festivals de reconstrucció històrica més importants de tota Europa.
Comemorem una època, comemorem en principi les arrels clàssiques del nostre país, de Catalunya. El nostre país està arrelat en tot un contingut cultural, social i polític i econòmic del món antic.
Se'ns coneix prou, malgrat tots aquests actius?
La gran pregunta que ens deix Eva Hidalgo en aquest reportatge. Senyor Ballesteros, se'ns coneix prou?
Mai se'ns coneix prou. És un treball que s'ha de fer constantment i guanyant dècimes, punts...
M'agrada la resposta, perquè pensava que diu ara amb els Jocs Mediterranis se'ns coneix.
No,
també
contribuirà.
Però mai se'ns coneix prou.
També contribuirà, però malgrat la provocació que vostè em fa, és veritat que s'han fet passes gegantines. És a dir, aquest projecte del CRT és molt important. Terres de l'Ebre ara fa poc van rebre un reconeixement important també en la gastronomia, en l'entorn ambiental i a l'oferta turística. Avui en la comissió de creuers del port de Tarragona hem certificat la voluntat de Costa Creuers de venir a posar creuers aquí. El Ferrari Land, que el mes d'abril serà una realitat. El Mont Romà de Tarragona, el modernisme de Reus, la ruta del Cister, tot això són actius. El vi, la cultura del vi, en el cas del Priorat, l'Ebre com a gran eix motor de l'activitat turística i mediambiental. És a dir, tenim uns actius que anem posant en el mapa del món cada vegada més. És evident que sempre es pot fer més i sempre s'ha de fer més. No?
Senyor Pellicer.
Aquesta és una zona magnífica en la que està plena d'oportunitats i ho aprofitem, no solament els alcaldes i els diferents municipis, com ara deia l'alcalde Ballesteros, amb les singularitats de cada una, sinó també per a la seva gent. En som conscients tots plegats de que estem en un territori fabulós, en un aeroport, en un port, i ara tot el que és el dinamisme de Port Aventura amb el nou CRT de propera construcció del Ferrari Land, tot això portarà en els propers anys una situació de única pràcticament en el món. Hem de pensar que Ferrari Land hi ha en aquest moment dos en el món, però això vol dir una atracció turística de qualitat i això és que els municipis de l'entorn, tant de les Terres de l'Ebre amb la seva singularitat, com el Reus, com Tarragona, com Valls, cada un amb les seves aportacions, tenim unes expectatives que ja les tenim ara i les estem aprofitant, però en el futur serà magnífic. I més, mirin, l'aeroport de Reus, per exemple, que ja fa poc, 6 mesos cap aquí, quasi bé un any pràcticament, està ja incrementant de viatgers, al Port de Tarragona amb els creuers. Tot això ens dona unes oportunitats que les hem d'aprofitar i saber jugar. I jo aquí deixem que també digui que hi ha una iniciativa tant privada per part de les entitats i els col·lectius de ciutadans, com també dels ajuntaments i dels alcaldes, en aquest cas els Jocs del Mediterrani, que tot el suport, Ballesteros, en què des de Reus també ho donem amb els Jocs del Mediterrani, perquè volem que el 2018 tinguem uns jocs importants en el territori, com també la capital de la cultura catalana, el 2017 per Reus,
sí senyor,
o
sí senyor.
El que organitza Tortosa o Mora o Valls, tot això és d'una oportunitat tan gran que ens ho hem de també no solament creure, sinó que ho hem d'aprofitar.
Senyor Pinyol, i gairebé ja tancarem amb Ferran Bel perquè esgotem el nostre temps. Senyor Pinyol, estem preparats per tot el que ve?
Bé, jo crec que estem preparats, jo crec que tenim un territori força equipat i les intervencions anteriors han posat un reguitzell d'oportunitats damunt de la taula quan estàvem parlant ara d'això, no? I per tant jo penso que és evident. Ara bé, voldria destacar, si em permeteu, un parell de qüestions que entenc que són importants i que fan referència a la meva zona, a les Terres de l'Ebre, no? No hem d'oblidar que les Terres de l'Ebre han estat reconegudes com a reserva de la biosfera i per tant jo penso que això és un tema important i que jo crec que encara entrem en poca rentabilitat, tot i que n'estem en vies de traure'n més, no? Tenim una deota espectacular, però en qualsevol cas, el que sí que volia dir, sí que tenim una assignatura pendent molt important, que conjugant-la amb el CRT, en totes aquestes oportunitats que estàvem esmentant ara, serien una bomba. I dic així, una bomba. Tenim un riu, que es diu Ebre, que és navegable, o que hauria de ser més navegable del que és. I per tant, jo vull fer el meu petit speech reivindicatiu en el sentit de que penso que falta suport en aquesta navegació del riu Ebre, perquè des de veritat, els que el coneixem, els que el vivim, els que el coneixem des de petitets, que ens hem fet gran al costat de Déu, sabem que això és un gran potencial. I aquí sí que haig de dir que estic decebut perquè hi trobo que hi ha una manca de sensibilitat important.
Des d'on, senyor Pinyol?
Des de l'administració, no només autonòmica, també des de la central, no hem d'oblidar...
I des del territori, en som conscients o no, d'aquesta potencialitat del riu?
cada cop més, però la problemàtica que ens ofereix, en especial a l'administració central, és important. No hem d'oblidar que hi ha una confederació hidrogràfica de l'Ebro que ens condiciona qualsevol actuació fins a mesures increïbles. Jo ara estic intentant fer unes obres de remodelació del passeig del pont del meu municipi i és increïble fins a quin punt arriben a condicionar el que pots fer o deixar de fer.
Senyor Bel, sisplau.
Sí, en tot cas, en l'àmbit del turisme, és una de les coses que penso que s'han fet les coses relativament bé al llarg dels últims anys, i els últims anys estem parlant dels últims 20 anys, i no només cal veure com ha evolucionat el sector, no només el camp de Tarragona. PortAventura en el seu moment va ser determinant, el CRT actualment s'estan fent bé les coses en un bon ampli consens. Quan se va declarar la reserva de la biosfera a Terres de l'Ebre, igualment estem ara dins de les 100 millors destinacions de turisme sostenible del món, en més de 6.000 aspirants. Per tant, en termes generals, jo crec que aquí, tant des de l'administració local, la Diputació també ha tingut un paper important en aquest àmbit, els ajuntaments i l'administració de la Generalitat, estem treballant en molt bona direcció, i és un dels sectors que segurament ens ha de continuar donant alegries al llarg dels propers temps.
Ferran Bel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Carles Pellicer, moltíssimes gràcies.
Hola, moltes gràcies i bona Nadal a tothom.
Igualment, Joan Pinyol, gràcies.
Gràcies i bona Nadal a tothom.
Joan Fèlix Ballesteros, moltíssimes gràcies.
Bones festes a tothom.
Així tanquem amb reflexions al voltant del territori sobre on som, cap on hem d'anar, quins són els reptes claus per casa nostra, fins en quin punt aquestes decisions ens venen marcades des de fora, fins en quin punt podríem apretar una mica més o fins i tot mullar-nos més tots plegats des d'aquest territori per demostrar unitat dins i fora de casa nostra. Aquest és l'especial que podreu recuperar a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, la pàgina de la cadena SER i també, com no, a sertarragona.cat, radioreus.cat. Moltíssimes gràcies. Demà hi tornem. Esperem poder donar molt bones notícies demà al migdia, perquè voldrà dir que ens ha tocat un senyor tercer, cinquè, quart, segon i, per què no, per primera vegada, la grossa de Nadal al Camp de Tarragona. Vinga, fins demà. Adéu-siau. Gràcies.